Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Sostenibilitat i música. Amb Aixa Miró. Gairebé 6 minuts que passen de les 5 de la tarda i com m'agrada a mi aquesta sintonia perquè vol dir que ja tinc al meu costat dret a Aixa Miró. Aixa, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Què tal?
Va.
Com estàs?
Jo molt bé. Tu què tal, la setmana?
També.
Bé?
Et veig bé, aquí em va llogant
sí,
la música, eh?
Sí, sí, és que les musiquetes així m'agraden.
Són xules, és molt xules.
Què ens portes avui?
Doncs una cosa molt xula. Ja saps que cada setmana porto una cosa que fa pensar, fa reflexionar i jo crec que ens anirà molt
i
bé.
I la falta que ens fa. Mira, ara parlàvem del bullying, fa uns minutets, parlàvem del bullying i precisament això, que hem de reflexionar moltíssimes coses com a societat.
Sí, sí, i plantejar-nos moltes coses, replantejar les coses, no?, una altra vegada.
Què ens replantegem avui?
Doncs mira, el nostre convidat d'avui és un jove activista i és un gran compromès amb la sostenibilitat i el medi ambient i per presentar-se ha triat aquesta música.
Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas.
Mira, ya me has dicho. És jove, és activista, és compromès amb la sostenibilitat i el medi ambient. I afegeixo, i té bon gust musical.
I tant. No, de fet, hi ha una cançó que diu moltes veritats, no? Com acabem d'escoltar, és molt xulo. Alejandro, benvingut, Alejandro Roset.
Hola, bona tarda a tots. Moltes gràcies per convidar-me avui.
Alejandro Roset és el cofundador de Repot Market i és enginyer industrial. Sempre ha tingut una consciència mediambiental molt elevada i ha intentat sempre posar el seu gra de sorra per un món millor. I per aquest motiu va iniciar amb el seu soci, Javi, el viatge de Repot Market, perquè creien que era una altra manera de consumir i és possible, no? I Alejandro es defineix com una persona apassionada, és positiva i també diu que una mica a vegades pessimista. Ets així?
És així, és així. Soc positiu, però és veritat que sempre hi ha aquell toc de pessimista veient moltes coses que van passant al nostre entorn.
Amb això tens raó, eh? A vegades que ens fa pensar tots.
Mira, hem parlat també molt aquest programa aquesta setmana, l'emergència climàtica, no? Mm-hmm. Això et fa encara ser més pessimista o no?
Sí, una mica, perquè veus tot això que va passant, succeint en el medi ambient, en el nostre entorn, sense anar més lluny aquest estiu, amb la sequera i tot, i que veus passos molt lents, veus poc moviment polític i a nivell de la societat, i llavors pues, això et fa a vegades...
Tu ets dels que creus que ho podem aturar això d'alguna manera, o posar-hi fre, si més no, d'alguna manera, o ja anem encaminats cap a nadie sabe dónde, nadie sabe nada?
No, pues, jo crec que sóc d'aquells de positiu, en aquest sentit, que sí que se li pot donar fre, però pessimista a la vegada, com deia, perquè anem tard i veig a vegades poca actitud per fer aquest canvi, però sí és possible.
Doncs bé, ja ha dit ell que posava el seu granet de sorra, no? I gràcies a aquesta idea tan meravellosa que has creat, que va néixer... Com va néixer Repot Market?
Doncs Repot Market és un projecte que vaig iniciar amb el meu soci Javi, que els dos tenim aquesta mentalitat d'intentar posar el nostre gra de sorra, de sempre minimitzar el nostre impacte, i érem molt consumidors de les típiques tendes de granel de barri, en el qual et permetien pues, minimitzar el teu impacte ambiental reduint els residus que produïes a la compra. Llavors, arrel d'un viatge que vam fer al sud-est asiàtic, on l'impacte del plàstic i dels embalatges és extremadament gran comparat amb aquí, vam tornar a aquest viatge i vam decidir que havíem de fer alguna cosa. I vam decidir iniciar Repot Market perquè vam veure que les solucions que es presentaven al mercat eren complicades d'utilitzar i que molts cops feien que un consumidor que volia minimitzar el seu impacte no pogués perquè no trobava solucions.
Vosaltres parleu de l'economia circular. Per la gent que ens escolta, potser això potser no els hi sona gaire, o explica'ns una mica què és això.
Sí, l'economia circular és un model que cada cop té econòmic, que cada cop té més, més valor, que té com a objectiu minimitzar els residus i els recursos que s'utilitzen. Llavors, l'economia circular es basa en tres R's, que es diu que són la reduir, reutilitzar i reciclar, en el qual aquestes tres R's es basen en tot model, en tots els nivells de l'economia, tant econòmic com material de recursos. Llavors, bàsicament, el que et diu és que s'ha d'utilitzar el mínim possible de recursos, aquells recursos que s'utilitzen, donar-li la màxima vida possible, reutilitzant-los, donar-li un altre ús, etc. I tot allò que finalment s'ha d'utilitzar i s'ha reutilitzat, doncs reciclar-lo per tornar-lo a utilitzar a un altre nivell. Al final, el que et diu és, podem seguir de la mateixa manera, però ser més eficients en tot allò que utilitzem.
Li dono una mica la volta, eh? Per tant, ens estàs dient que, tot i que hi hagi gent com vosaltres, gràcies a Déu, que ens posa aquests granets de sorra, com a societat ho estem fent fatal.
Bueno, com a societat necessitem millorar. Deixem-ho així, sí. Necessitem millorar perquè al final cada... I el moviment que va cap a la nostra societat és fins a un... que va cap a un moment que cada cop consumeix més ràpid i més desmesuradament. Per tant, s'ha de donar una altra volta perquè el que defensa l'economia circular és que podem seguir amb un consum actual però sempre sent eficients i conscients amb el que es consumeix.
Seguint amb això, que la línia que estàs dient, fins ara el que hem fet ha sigut molt fallit, o sigui, no ens ha funcionat, i ara defensem una mica els models antics, no? La reutilització. Quins són els beneficis, no?, a l'hora de consumir en envasos de vidre que es puguin reutilitzar, o fins i tot, no?, els envasos de plàstic, que no, en lloc dels de plàstic, no?, que s'han de tirar, diguem-ne, d'un ús.
Sí, aquí hi ha dues coses. Defensem models antics, però sempre amb les noves tecnologies, que ens faciliten... donar aquest bon servei cap al consumer final i que li facilita també la vida al client final. El que no, nosaltres no volem és que, per ser més sostenible, no puguis viure com viu tothom. Val? I després, respecte a la pregunta dels envasos, al final el problema no és el material si és plàstic o és vidre, sinó el problema és el model. I d'aquí ve l'economia circular. El problema no és que sigui l'ampolla o l'envàs de plàstic o de vidre, sinó és el model de l'utilitzo i el llenço. Hem de pensar que al final, ja sigui plàstic o vidre, són materials doncs, que han consumit grans quantitats d'energia i aigua. O sigui, si és de plàstic, doncs, s'ha perforat les fosses marines, s'ha tret petroli, aquest s'ha refinat, i al final hem acabat amb una ampolla o un envàs, per després utilitzar-ho un minut. O 20 segons a vegades, si és un got de plàstic en un esdeveniment. Doncs el model és aquest. O sigui, això lluitem. No lluitem contra un material, sinó contra aquest ús i llançar dels productes.
Perquè Alejandro, ara ens deies tot això i puc explicar el que ha passat quan he entrat a aquest estudi o no?
Sí, clar. Sí.
Jo tinc un gotet d'aigua amb un got que sembla de cartró i un altre que també és de cartró. Són reutilitzables tots dos, però vaja, són d'aquells per reciclar, per entendre'ns, eh? Segur que tots n'heu vist a casa, un amb aigua i un amb cafè en tinc. I quan entro a l'estudi em veig a l'Alejandro mirant-me el got. Dic, què passa, Alejandro? Què li passa a aquest got? I em diu, ben bé, no acaba de ser del tot de cartró, no? Com és això?
Bueno, són els gots que actualment et serveixen en tots els jocs. Són els gots que han substituït els gots de plàstic que havíem tingut fins fa un any o així. Els han substituït per aquests gots de cartró. Què passa, aquests gots? Que tenen molt bona pinta per fora, veus que és un got de cartró, etc. Però al final són gots que han de mantenir aigua o qualsevol líquid. Per tant, si no únicament fossin de cartró, acabarien desfent-se'n, perquè el cartró absorbeix la humitat. Doncs aquests cartró, aquests gots, encara que no es vegi, té un film de plàstic que protegeix el cartró del líquid que conté. Llavors...
Vinga, tira.
No, llavors, què passa amb aquests gots? Que després, quan el gent s'ha reciclat, aquests gots no es poden reciclar. I el pitjor és... perquè no hi ha actualment maquinària que separi el plàstic del cartró.
Val. Per tant, i aquí anava la meva pregunta, també n'hem de ser conscients que compta en que la sostenibilitat es produeixi per moda més que per consciència, perquè poden passar coses com aquestes?
Sí, correcte. Aquí hi ha un perill, i aquí com a societat hem de ser crítics. Hi ha empreses en qual de veritat defensa una sostenibilitat i de veritat ofereixen solucions coherents i bones pel medi ambient i pel nostre entorn, i empreses que, com dius tu, aprofiten una moda, emboliquen de forma bonica un producte i t'ho veuen com sostenible, quan de veritat, quan ho analitzes, ja no ho és tant.
Ara aniria, estava escoltant i pensava, clar, moltes de les persones que deuen pensar, estava escoltant deuen dir, clar, nosaltres ja reciclem. Mm. Però llavors, què vol dir? Què hem de fer? Què els diries? Que reciclar, reutilitzar...
Bueno, el que diria és que al final el reciclar és el primer pas, òbviament, o sigui, tots hem de reciclar, i dins del model que defensem sempre hauràs de reciclar material o productes, però per tenir un major impacte i reduir el teu impacte, reutilitzar els objectes, el packaging, qualsevol cosa del teu entorn... reparar objectes com fèiem els nostres pares i els nostres avis, doncs tenen un major impacte que utilitzar un producte i llançar-lo, encara que sigui per reciclar.
I tant. La gent que ens escolta, potser voldran adquirir els vostres productes. Com han de fer-ho?
Sí, mira, nosaltres funcionem igual que un supermercat online tradicional. Tu pots entrar a la nostra pàgina web, que és repotmarket.com. Allà podràs veure tot el nostre catàleg i triar els productes com un supermercat normal. L'única diferència és quan tu fas una comanda, doncs se li imputa a la teva comanda un dipòsit per cada envàs, i llavors tu diposites aquest dipòsit i quan tu retornes aquests envasos, se't retorna aquest dipòsit. Com retornes els envasos? Que és una pregunta que ens fan molt freqüentment. Doncs quan fas una nova compra, nosaltres anem al teu domicili, t'entreguem la nova compra i en aquest moment et recollim tots els envasos que tu facilitis al nostre repartidor. Per tant, no t'has de moure, és totalment còmode i està fet d'aquesta manera perquè sigui el més àgil i fàcil per al nostre client.
Està molt bé, eh? Que
home,
sí?
Home.
És genial. I després jo els convido a la gent perquè entri a la pàgina web d'ells i vegin la botiga, és fantàstica. I a més, a mi m'agrada moltíssim perquè al final de tot, que t'expliquen totes les explicacions de com adquirir el producte, hi ha un manifest activista. Explica això.
Bueno, és un manifest que vam construir una mica amb una altra empresa amb uns valors quasi idèntics al nostre, que es diu Boomerang. I llavors, al final, són 10 línies, 10 punts, en el qual aquella persona que vol tenir una vida sostenible i sense impacte doncs pot seguir per tal de minimitzar el seu impacte. Són 10 línies, punts molt fàcils que tothom pot seguir actualment.
Hi ha un que diu que si algun dia causa la tentació d'agafar una cosa, no?, que no està bé, que et tornis a llegir totes les...
Exacte.
No? El teu manifest una altra vegada per saber.
Exacte.
Està molt bé, perquè bueno, és això, no?, sensibilitzar i educar alhora, no?
I en això que dius és molt important. No hem de caure en el punt d'estigmatitzar-nos. Si un dia caiem, caiem. L'important és que el teu dia a dia pues, facis còmodament una vida més sostenible.
Ens deia l'Aixa, entreu al web que val molt la pena. Quin és el web?
www.repotmarket.com.
Tal qual, eh?
Tal qual.
No ens podem equivocar.
No.
Normalment la gent que ve a Radio Estel i els hi faig preguntes, m'ho deixaré d'implata, eh? Després, fora d'antena, em diuen, Joan, és que tens puterio fent preguntes. Bueno, una mica, és la meva feina, m'agrada. Veig a l'Alejandro que porta una samarreta de Repot Market.
Correcte.
És biodegradable?
És biodegradable.
Vale. Dic, ara em dirà que no ho veuràs tu.
Sí, sí. A més, ara fan molts events. I explica, sí. Avui tenen un event per presentar el producte. I...
Com va això?
Bueno, és un event que té lloc al Poble Nou, al carrer Pamplona 88, i col·laborem amb una empresa que es diu Ferments, en què ha muntat un afterwork amb diferents proveïdors locals, on cada empresa presentarà els seus productes i nosaltres estarem allà presentant el projecte, ensenyant alguns dels nostres productes i qualsevol que passi per allà pot tastar els productes que portem.
Alejandro Roset, cofundador de Repot Market, moltíssimes gràcies per ser avui als estudis de Ràdio Estel.
A vosaltres per convidar-me.
Aixa, gràcies, com sempre.
M'agrada
molt que ens facis conscients de totes aquestes coses i de que podem nosaltres també, com a consumidors, posar el nostre granet de sorra. Escolta, ens portaves Residentes. Saps què passa?
Què?
Que és que a mi també m'agrada.
T'agrada, mira que
bé. Sí, sí. Gràcies, Aixa, que vagi bé.
Arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto aquí estaremos nosotros. Don't show me what you do to face you. Don't show me what you do to face you. casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate cuando el paracaídas no abra cuando las letras no formen palabras cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme cuando se derrite el polo norte cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo cuando todo vaya más despacio cuando la materia ya no ocupa espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando ya, aquí estaremos esperando.
Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. A La Caravana, la millor cultura popular amb Pere Joventí Balcells.
Coses que ens fan fer des de xarxes socials, de Radio Estel. María José Mendoza. Hola, Vinga, ens veiem per, ara ens veiem per Twitter. Podeu veure les fotos que ens fan fer, també. Les noies de xarxes socials que fan una feina admirable, de veritat. 22 minuts que passen de les 5 de la tarda. Pere Joventí Balcells, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Doncs, com sempre, ja tenim amb nosaltres el Pere perquè ens acosti a aquestes festes majors i tradicions més xules de Catalunya. Què ens portes avui, Pere?
Doncs avui us porto un triumvirat de festes.
Un què?
Un triumvirat.
Què vols dir, això?
Va? Doncs són tres festes en una, i és que aquests dies la gent està atapeïda, són tres festes importants, la setmana vinent serà molt intensa, hi ha festes de la Mercè a Barcelona,
sí.
Festes de Santa Tecla a Tarragona...
Un altre clàssic.
I Sitges, no ens ho deixem,
és veritat.
Que també coincideix amb la patrona. I la Misericòrdia a Reus. Per quina vols començar, Joan?
Fem les de capital primer, no?
Doncs vinga, som-hi.
Va.
La Festa Major de Barcelona se celebra del 23 al 26 de setembre i recupera enguany, com totes aquestes festes, per fi la normalitat després de la pandèmia. Aquesta és la melodia del Ball dels Gegants de Santa Maria del Mar, uns gegants que enguany han recuperat també la seva imatge, la imatge que representen uns antics gegants que van desaparèixer amb la imatge de Soler i Rovirosa, una imatge espectacular, és exquisita, o sigui, aquests gegants representen el rei Salomó i la reina de Saba, i si els veieu aquests dies flipareu perquè realment fan molt de goig. Jo sento aquesta cançó i ja estic en mood Mercè total, perquè és una d'aquestes cançons que quan venen aquests dies a festa aquí a Barcelona, doncs el cap va tota l'estona cantant.
Ens parlaves de normalitat, Pere, però també torna a omplir de música, d'activitats, de concerts, gran part de la ciutat aquest mes de setembre.
Sí, un programa de la Mercè que ha estat apaït de propostes, que a més s'amplia a altres barris de la ciutat, i Joan, no sé si t'agrada la pasta, la pizza,
home,
la Fàbrega...
Home, no saps per on vas ara mateix. Un amant de tot això.
Doncs clar, no sé si saps per on vaig.
Ni idea.
Doncs perquè precisament doncs, aquest any la ciutat convidada a les festes de la Mercè és Roma. I per tant, hi haurà moltes coses dedicades a aquesta ciutat.
Menjarem bé, també,
Menjarem bé, hi haurà molts espectacles, hi haurà moltíssima gent que vindrà d'aquesta ciutat italiana a Barcelona. I és molt maco perquè és un intercanvi cultural. Nosaltres ensenyem als italians doncs, aquesta cultura catalana que
tenim. N'hi ha molts a Barcelona d'italians,
Moltíssims. I ells doncs, ens porten les seves festes i les seves tradicions també. Per tant, doncs, estarem atents.
Vinga, va, més coses.
Jo no canto per la veu, ni a l'Albert, ni al Nou Dia. Canto...
Mira, parlàvem... Fa tot just uns minuts amb ella, el Carràs, a les festes de Barcelona.
Doncs sí, perquè la pregonera d'aquest any serà la directora barcelonina Carla Simón, i ja friso per escoltar aquest magnífic pregó que segur que farà la cineasta. Serà divendres 23 de setembre.
Nosaltres que li hem volgut treure una miqueta a l'entrevista, aviam si deia alguna coseta
d'aquest pregó. I no
s'ha
deixat anar res.
Ha tocat el violí, l'ha tocat molt bé. Cineasta, i a més, és molt bona música.
S'ha de mantenir fins a l'últim moment aquest secretisme, perquè realment és el moment... Un dels moments més espectaculars de la Festa Major de Barcelona, sens dubte, aquest pregó que sempre, doncs, sí que el saló de cent...
Sí que és veritat que ha de ser un pregó molt xulo i molt diferent, i ho dic perquè Carla Simón sí que ens ha ens ha pogut apuntar que, clar, ella fa el camí invers. Ella ve del Carràs i ve cap a Barcelona. Per tant, no és que se senti una forània, perquè fa anys que viu a Barcelona, quan va venir a estudiar a Barcelona, però sí que vol recórrer una mica aquest camí, eh? Ho veurem el dia del pregó. Més novetats, Pere.
Sí, interessant. El correfoc de la Mercè, Joan, que es farà per primer cop al Passeig de Gràcia.
Sobira un infant va mig espantat mentre una guspira li cau al portal. El pare li dona la mà al seu costat. L'any vinent anirem a ballar. I mig a les fosques espera un carrer.
Què ens has posat ara, Pere?
Doncs mira, us he posat aquesta cançó magnífica per explicar-vos doncs, per què es fa el Passeig de Gràcia, aquest correfoc de la Mercè. Per dos motius de pes. Primer, perquè la via Laietana, ja ho sabeu, està que no s'hi pot ni passar, si estan fent unes obres
tan
profundes, exacte. I segon, perquè el Passeig de Gràcia també està d'aniversari fa 200 anys.
200 anys del Passeig de Gràcia? 200 anys. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí, amb aquests magnífics fanals modernistes. En aquesta via es farà també la mostra de gegants. Aquests dies, a més, Joan, hi haurà 100 bandes de música, 80 companyies i 26 espais diferents per gaudir d'aquesta festa.
I a més, els concerts de la Mercè, abans en parlàvem, d'aquest 2022, que tornaran a dur un munt d'artistes i grups als escenaris de la ciutat comtal.
Sí, no sé bàsicament com ens ho farem per acudir a tots aquests concerts, perquè realment
hi ha de molt bons.
Ens agradaria tenir... No sé si recordes a Harry Potter, aquella cosa que tenia l'Hermione.
Sí, allò que
anava... Que es podia estar tot arreu,
sí,
doncs
sí, sí, sí,
seria
sí, sí.
Ideal tenir una d'aquestes, que ara no em surt tampoc el nom. No sé si vols que parem una mica del moment, el moment clau d'aquestes festes.
Vinga, som-hi.
No sé quin és el teu. Però el meu, sens dubte, és el toc d'inici, que és després justament del pregó, quan surten tots els gegants a la plaça Sant Jaume i comença tota la festa. No sé si tu en tens algun de preferit.
Doncs, mira, em quedo amb els concerts.
És que m'agrada
molt la música. A més, aquest any, ara que deies, i m'ho feies recordar, enguany que els concerts de la Mercè també hi han alguns dedicats a la cultura italiana, a Roma, no us perdeu, si podeu... Diria, mira, tot just a la plaça de la Catedral, va bé que ho digui per aquesta emissora, a la plaça davant de la Catedral hi actua, si no m'equivoco, el divendres 23, Mannarino.
Doncs apunta't a les agendes.
Val molt la pena, de veritat.
Apunta't a les agendes. Si et sembla, seguim amb més festes. Santa Tecla, 23 de setembre.
Vinga.
Doncs si et sembla... Si et sembla, no t'explico la de Tarragona, perquè la que tinc més fresca és la de Sitges, que la meva família és d'allà i l'he viscut des del petitet, i aquesta em toca més. Perdó pels tarragonins.
No, home, no. Escolta, qui vulgui gaudir la festa, comença tot just els mateixos dies de la Mercè.
Exacte.
Per tant, estarem distribuïts tots entre Tarragona i Barcelona. Anirem fent viatges amunt i avall amb aquest mitja distància, que, escolta'm, com que surt gratuït i Renfe ho fa així de bé... Doncs veus, que bé.
Doncs cap a Tarragona, cap a Sitges. Aquesta festa també és dedicada a la patrona, Santa Tecla, que també és la patrona de Sitges, no sé si per influència tarragonina. I és la mateixa festa que es fa per Sant Bartomeu a l'agost, però no hi ha tanta gent, no hi ha tants turistes, fa més fresca, i per mi es gaudeix moltíssim més.
Deixa'm preguntar-te com és que t'agraden tant els gegants, Pere, perquè no t'ho hem preguntat encara i en vam parlar la setmana passada amb tu de gegants. Ara ens tornes a treure gegants.
Gegants per tot arreu.
Per què això, va?
I precisament la culpa la té precisament aquesta festa Santa Tecla de Sitges, perquè Sitges té la tradició que per Santa Tecla, la matinal, que és justament el dia 23 a les 7 del matí, doncs els carrers s'omplen de gegants, de capgrossos i de bèsties que estan fetes per pares, mares, avis, i surten els gegants petitets. És a dir, és una explosió perquè de cada casa, de cada porta, pots veure com surten bèsties gegants. És una explosió de creativitat perquè realment els dies abans doncs, estàs tot el dia construint aquests gegants amb els nervis de poder sortir. I bé, aquesta festa em porta molts bons records. És allò gallina de piel, no? Allà va començar tot. I realment és una festa molt bonica. Jo trobo que gràcies a això Sitges té assegurada aquesta tradició, perquè des de ben petits estem vivint la festa d'una manera molt, molt especial.
Em deixes explicar intimitats, Pere, o no?
I tant.
O em mataràs?
Endavant.
Perquè aquesta festa compta amb pubilles i hereus,
exacte,
no?
Exacte.
I una pubilla d'enguany, em sembla que la coneixes i la coneixes molt bé, eh?
Mira, sí que estàs al dia, eh? Doncs mira, Joan, sí, aquesta festa de Santa Tecla també és un moment molt especial per les pubilles, perquè són les encarregades de portar Santa Tecla durant la processó. Aquesta hora, ara exactament, estan fent l'examen.
Ara
els
hereus
i les pubilles estan fent l'examen en aquests moments.
Tenen examen?
Tenen un examen de coneixements, perquè realment
això
no és només la bellesa, sinó que també han de saber de Sitges, han de saber de Catalunya, han de saber
si no,
cultura
no
general.
Eh?
No, si tu suspens aquest examen, seràs pubilla de la teva entitat, però no pots ser pubilla de Sitges.
Déu-n'hi-do.
La cosina s'està enfrontant ara en aquest examen i demà serà la nit de les pubilles i dels hereus i a veure què passa. Jo li envio molta sort.
Com es diu?
Es diu Vinyet, com no podia ser d'una altra manera.
Sitges hi ha més Vinyets que Sitges.
Pues que la meva família era la que administrava aquest santuari quan era petit, aleshores a la meva família no pot faltar mai.
Doncs escolta, Vinyet, moltíssima sort en aquest examen, que segur que, vaja,
si us plau.
El passes, vaja, i amb nota. Per tant, Pere, ens hi recomanes anar, eh?
Sí, el dia 23, sobretot, cap al vespre o així, quan es fa la processó de Santa Tecla, un moment molt espectacular, que és justament el moment preferit de la meva cosina, és quan la santa arriba a l'església després d'haver fet la processó durant la tarda, i allà l'esperen els gegants, els balls, els focs, tot explotant a la mateixa vegada. És impressionant. O sigui, plores perquè t'emociona, o sigui, és una passada de festa. I després els gegants i el drac i l'àliga van a la plaça d'Ajuntament i fan la ballada final, i allà ens veiem tristos perquè fins l'any vinent
no hi haurà més festa, però escolta'm, encara s'ha de viure tot plegat. Jo crec que lo de Sitges, els tarragonins t'ho perdonen, però clar, és que parlem de Reus també. Va, doncs més festa cap a Reus.
Doncs també, perquè Reus té a punt també el programa d'actes de les festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia d'enguany, que començarà oficialment dimecres 21 de setembre amb el lliurament de guardons de la ciutat i que tindrà com a centre neuràlgic, no podia ser una altra manera, el Santuari de Misericòrdia.
I si parlem de dia gros, de quin dia hem de parlar?
Doncs abans estava parlant amb la nostra companya l'Anna Closa, que és de Reus,
i és veritat.
Comentava doncs, que el dia més important és el dia de la Mare de Déu de la Misericòrdia, quan tota l'activitat va cap allà al passeig, i destaca la baixada del seguici festiu al matí, o també m'ha recomanat sobretot els diables a la tarda. És quan justament doncs, explota tot, i això és també un moment molt clau, és el ball de l'àliga a l'interior del santuari, les enceses d'aquests elements de foc, les carretillades, i després, com no podia ser una altra manera, com acaben gairebé totes les festes catalanes, amb un bon piró musical per donar doncs, per finalitzada la festa.
Doncs encara falten dies per aquesta festa major de Reus, però escolta'm, també felicitar tots els reusencs i reusenques per aquesta festa, i també la nostra companya Anna Closa, i tant que sí, que segur que celebra aquesta festa de Reus. Pere Joventí Balcells, com sempre, moltíssimes gràcies, t'escoltem ara als serveis informatius.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Segur, sobretot si viviu a Barcelona, que alguna vegada heu anat a la Serra de Collserola i passejat per la carretera de les Aigües. Però us heu preguntat alguna vegada per què rep aquest nom, el de carretera de les Aigües? Avui us ho explico.
L'aigua i la història.
Collserola s'ha convertit en un dels miradors més privilegiats de la capital de Catalunya. Doncs allà, l'any 1909, s'hi va posar en funcionament el primer pou de la central Cornellà d'Aigües de Barcelona i la resta de municipis on la companyia prestava aleshores serveis. Expliquen, els qui saben de què parlen, que la primera màquina elevadora que es va fer servir a Cornellà tenia capacitat per impulsar 30.000 metres cúbics diaris fins al dipòsit d'Esplugues. Un any més tard, es va enllestir la construcció del dipòsit de Sant Pere Màrtir. I aquest camí va ser precisament l'eix de la canalització que va permetre l'abastament d'aigües de Barcelona als barris més elevats de la serra. Doncs tot aquest espai és el que ara coneixem com a carretera de les Aigües i que, diuen, és visitada per gairebé 2,5 milions de persones l'any. Després d'això que us he explicat, quan hi passegeu la pròxima vegada, hi podeu pensar i imaginar-vos la història a la vostra manera.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Reportatges de ràdio amb Ruth Caralt.
5 minuts que passen ara mateix de 6:15 de la tarda. Nosaltres, que no ens va donar temps la setmana passada de parlar amb ella, sí que vam poder tirar el reportatge el divendres, si us en recordeu, que parlàvem de la tornada a les escoles, del món rural, del món urbà i de la seva diferència. Ruth Caralt, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Mira, et vull fer dues preguntes abans de començar a parlar del reportatge. Primera, és que jo sóc un gran aficionat als reportatges radiofònics. Crec que se'n fan molt pocs, de fet, de reportatges radiofònics, i que juguen molt amb els sons i que ens posen molt en la intenció del que vol el periodista, la periodista en aquest cas, que ens porta el reportatge. Quina és la importància del reportatge radiofònic, d'allò que no veiem?
Suposo que retransmetre tot allò que de normal tu quan vas pel carrer o quan vas als llocs ho veus, no? Però moltes vegades focalitzem tant l'atenció en allò que veiem que no mos adonem de tot el que sentim. I d'alguna manera, jo, si més no, amb els reportatges que us porto i que us portaré a partir d'ara, el que procuro és això, no? Que mos puguem situar al lloc d'allò que us estic explicant només amb els sons. Llavors, jo crec que la importància, per tant, dels reportatges radiofònics és una mica aquesta idea, no? Que puguem anar als llocs i que també nosaltres mateixos, sense haver d'escoltar després un reportatge, siguem capaços de dir, tenim un sentit, que és l'oïda, fem-li cas.
Avui, els sons, d'on són?
De la Setmana del Llibre en Català. Això podrem... Per aquells que no ho sàpiguen, després del reportatge ja ho sentirem, que està ben explicat, però bàsicament és una fira del llibre i revistes en català que va començar el divendres passat i durarà fins al diumenge, aquest diumenge al migdia, i està al moll de la Fusta, al moll de la Costa, perdona, aquí a Barcelona. I llavors podeu anar-hi durant el dia i visitar tota mena de mòduls.
Et preguntava quin era el tema, deixa'm preguntar-te per què aquest tema.
Mira, en primer lloc, perquè és un tema d'actualitat, com ara dia s'acaba aquest diumenge, per tant encara s'hi pot anar, i també perquè al final és en català, per tant la situació actual del català ara mateix està una mica al punt de mira, llavors això mos quadra. En segon lloc també, a banda d'això, sí que és cert que jo només fa una setmana que estic aquí, però crec que potser us heu pogut fer una mica la idea que a mi el tema del territori en general me preocupa bastant.
Ens agrada moure'ns a la caravana amb això.
M'agrada també això, no? Saber què passa a cada lloc. Llavors també penso que la gent d'arreu del territori, siguin de Barcelona o d'altres llocs, poden necessitar un llibre molt específic, no? d'una temàtica molt concreta. Llavors, les probabilitats de trobar-lo a la Setmana del Català són molt altes. Per tant, el viatge fins a Barcelona no te'l trau ningú, però realment és molt agradable passejar-se per allí, saludar els editors i, evidentment, si el llibre t'interessa, pues, comprar-te'l. I, per últim, l'últim motiu, perquè també m'interessava parlar de dos figures, que no m'estendré més, però són els traductors i les editorials independents en català, que si et sembla no dic res més, sentim el reportatge i llavors ja ho comentarem.
Mira, com que ja l'ha presentat ella, tira, José.
Perquè són històries infantils, la rateta de les dents o amb el sac, però amb una expressió moderna, diguem-ne.
Maria,
els hi
reservem.
La vida dels dins és molt curta, molt curta.
Ah, de Jani Rodari.
Sí.
Ai, ara sí que ja està bé. Gràcies. Gràcies.
I ja fa uns dies que el moll de la Fusta de Barcelona està ple de somriures, de retrobaments i de cares de concentració. Joves, grans i menuts s'hi acosten per visitar la Setmana del Llibre en Català.
La setmana són dues qüestions. Una, que és el gran aparador del llibre en català, és a dir, l'oferta literària més gran en llengua catalana que s'ha posat mai junta a l'abast dels lectors. I la segona, que és la difusió del llibre en català, és a dir, tota aquesta oferta, com la fem arribar al públic lector, i això ho fem molt especialment a través del festival que organitzem al voltant en la setmana, en aquests quatre escenaris que tenim en aquesta ocasió, i que converteixen la setmana en el gran festival del llibre en català.
Joan Carles Girbó
Urbés és el president de la setmana, que enguany celebra la 40a edició.
Aquesta connexió que es fa tan feliç, no, tan bonica, estos dies, entre els productors dels llibres, no, els editors, tota la gent que estem al darrere, i els lectors, aquesta comunió que aconseguim aquests dies, és fantàstica i ens dona molta esperança també del futur que ha de venir, és a dir, de com això es mantindrà en el futur i continuarà creixent.
L'objectiu dels que s'hi apropen és xafardejar una mica i aconseguir una nova lectura, ja sigui una novetat literària o aquell llibre especialitzat tan difícil de trobar a les llibreries. L'oportunitat s'ha d'aprofitar perquè, més enllà dels 200.000 exemplars de llibres i revistes en català, hi ha activitats de tota mena. Presentacions de llibres, converses, signatures, premis, contacontes... En total, més de 300. Fins avui ja han passat moltes cares conegudes. El llistat és ben llarg. Una d'elles, Empar Moliner.
Jo hi he anat cada any, sempre que he publicat, sempre, a les diferents ubicacions que han tingut. I m'agrada molt, perquè és com el vi, no? Hi ha vi porno i hi ha vi sensual. Doncs el Sant Jordi és porno... i la setmana és sensual. I m'agrada molt, perquè hi passa molta gent... I perquè aquí hi ha els meus amics, que són els editors i els llibreters, són els meus amics.
Amb convenciment assegura que els llibres en català es compren, es llegeixen, es premien i es tradueixen.
Al començament de la fira hi ha tot d'obres traduïdes a altres llengües. És molt bonic de veure a la plaça del Diamant en japonès. I és molt important que els llibres, els nostres llibres, es tradueixin a altres llengües. Per exemple, a l'anglès, que és una llengua que costa molt, no pel català, costa molt per les llengües romàniques. Quan es tradueix a l'anglès, doncs pots estar molt content a la vida.
I per traduir una obra, sigui del català a l'anglès o a altres llengües, és imprescindible la figura del traductor. Míriam Cano és escriptora i traductora i enguany ha traduït, entre altres novetats, Matrix, de Lauren Groff, editada per l'altra editorial.
Traduir és una feina meticulosa, és una feina en què no només té a veure, diguem-ne, el significat, sinó que has d'intentar que se'n desprengui també el to que ha utilitzat l'autor, el seu estil... Llavors hi ha tota una feina que va més enllà del coneixement de l'idioma d'entrada i de sortida. És a dir, per molt anglès que sàpigues i molt català que sàpigues, si no hi ha una connexió amb el text que vagi més enllà d'això, la traducció doncs, serà molt primeta i no arribarà als lectors amb la força de l'original.
Marc Rubió també és traductor i una de les novetats traduïda per ell, presentada durant la setmana, ha sigut el llibre Els nois de Hidden Valley Road, del periodista Bob Colker, editat per Edicions del Periscopi.
Si parlem d'una novel·la poètica amb una gran voluntat d'estil per part de l'escriptor, doncs normalment això implica una dificultat més gran, no? Per exemple, Els nois de Hidden Valley Road de Colker no deixa de ser una obra molt rigorosa i molt afinada, però que no tenen aquest plus de poètica que hi pot haver en moltes novel·les. En un llibre com el del Colker, el que en canvi hi ha són molts tecnicismes, termes especialitzats relacionats amb l'esquizofrènia i amb la salut mental que t'obliguen a treballar per una altra banda. O sigui que, sigui com sigui, tens feina.
No és el mateix traduir assaig, que traduir narrativa, que traduir poesia. Cada cosa et demana un to. Pel que fa a les traduccions al català d'obres estrangeres, com pel que fa a la traducció d'obres en català a llengües estrangeres, penso que ara mateix hi ha un moviment molt interessant.
Percebo clarament una visibilització més gran de la figura del traductor i una apreciació més gran, no tant en termes econòmics, que ja sabem que és el gran cavall de batalla, però sí en termes de valoració general de la feina.
Moltes editorials ja estan començant a posar el nom del traductor a la coberta, que era una cosa que abans era molt difícil de trobar. També és veritat que, per mi, com a traductora, l'important és l'autor. Jo estic encantada de posar-li veu en català, però també és veritat que els traductors fem la nostra feina, cobrem per la nostra feina, i sí que és veritat que potser doncs, en alguns llocs, a nivell econòmic, és una feina molt específica i de vegades no prou ben pagada.
En aquest sentit, jo sempre he trobat a faltar que hi hagi una gradació de les tarifes editorials, perquè si hi ha una gradació claríssima de la dificultat de les novel·les o dels llibres a traduir, crec que seria molt raonable que també hi hagués una gradació de la tarifa a cobrar. I jo crec que en general no és així.
Més enllà de la situació econòmica que viu el gremi de traductors, durant els últims anys la xifra d'obres traduïdes s'ha mantingut. Això sí, una bona part de les lectures que arriben és gràcies a l'esforç d'editorials independents, com per exemple les cooperatives Tigre de Paper de Manresa o Sembra Llibres de València.
Una editorial independent és qualsevol editorial que no estiga dins dels dos, tres grans grups que aglutinen la majoria d'editorials que veiem en les prestatgeries de les llibreries.
A nivell editorial, també, doncs, com que no ens devem a cap grup empresarial extern a l'editorial, doncs tenim més llibertat per dur a terme unes línies editorials més enllà del que dicta el mercat o del que ens podria analitzar el mercat, sinó el que creiem que és interessant que arribi al públic dels països catalans per tenir un sentiment més crític amb aquesta societat.
Realment és rendible, en som moltes, ens portem entre nosaltres. De fet, tenim l'editorial, l'Associació d'Editorials Independents Llegint Català, a través de la qual funcionem perfectament, compartim maneres de fer i maneres de pensar i maneres d'editar.
En aquesta economia de mercat on vivim, no tot és rendible a nivell econòmic, però jo crec que sí que hi ha marge per poder produir obra en català i que sigui solvent econòmicament a partir de les usuàries i usuaris que llegeixen en català.
Nosaltres només editem en català, aleshores no podem fer una comparació amb com seria editar en castellà, però les perspectives són molt bones. És a dir, els lectors segueixen venint, segueixen llegint, no veiem que hi hagi una tendència a llegir menys, al contrari. Pensem que cada vegada la gent està llegint més en català. Des de la nostra perspectiva, o almenys del que nosaltres podem deduir a partir de parlar amb ells, estar a les fires, a peu de fira, parlant amb el lector, veient com cada vegada hi ha més interès, no podem assegurar que siga per la lectura en català, però almenys sí que per la lectura d'aquest tipus d'editorials, de les editorials independents o de les editorials que publiquen només en català.
A grans trets i com a editors sempre plantegem que cal que creixi, i això va acompanyada doncs també a lo social de l'idioma per una banda i a l'hàbit de la lectura per l'altra. Jo crec que gràcies a l'esforç que ha fet gran part de la nostra societat podem dir que tenim un bon panorama de lectura en català i de lectura en català amb obres de qualitat i de pensament crític.
Aquest llibre, a l'opció de tot, vindrà, estarà avui a la tele.
Malgrat que el plat principal són els llibres i les revistes, a la setmana tothom ja és protagonista. El lector indecís, el tècnic de so, l'escriptor internacional que presenta la seva última obra o el venedor de mapes en català. A la setmana tothom és imprescindible.
Que com a novel·la romàntica...
Bueno, sí, no? Ja va començar a publicar primer en rus, després en català, i ara ha escrit directament en català aquest llibre que surt. Records, sobretot familiar.
Us l'emporteu, eh? Sí. A tu?
Ara ho reproduirem, això, eh? Quan acabem aquesta secció de reportatge, aquest gràcies a tu, de sonar aquests sons que podem trobar també a la Setmana del Llibre en català i en aquest reportatge de la Ruth Caral. Nosaltres, que a part de portar el reportatge que ens portava avui la Ruth, li deia sempre que pugui, Ruth, vine als estudis, que parlarem una mica del perquè d'aquest reportatge que en parlàvem abans i de les curiositats d'aquest reportatge importantíssim. El paper del traductor, eh?
Sí, moltes vegades no hi pensem, no?, en la dificultat que té aquest ofici, o, bueno, per això, perquè no hi pensem, però que al final ja s'ha explicat amb el reportatge com moltes altres faenes. És una faena mal pagada, la situació econòmica que tenen, doncs això, a vegades aconsegueixen tarifes molt raonables, altres que són més baixes, però més enllà d'això, una altra de les coses que també m'agradaria comentar i afegir és que un dels comentaris que em van fer i que m'ha semblat curiós és la influència d'una llengua forta com és el castellà. Bàsicament que els traductors, tot i que també a vegades s'hi troben els autors, sovint topen amb expressions o paraules que tenim interioritzades al nostre parlar, i això d'alguna manera pues, acaba dificultant la seva feina perquè han d'estar més a l'aguait, no? Que no se'ls cole cap castellanisme.
Ens parlaves dels traductors com un ofici poc conegut, però socialment ben valorat, això sí. I estàvem escoltant el reportatge i jo li deia a la Ruth, Ruth, és que a vegades sí que és veritat que ho fem alguns quants friquis, si m'ho deixeu dir així, que busques el llibre per al traductor que a tu t'agrada. Eh?
Exacte, però això podríem dir que potser ho fa aquell lector habitual o aquelles persones que realment estan ficades més en l'àmbit de les editorials, no? Podríem dir. Però majoritàriament el que es troben és justament que potser tu vas a una llibreria, saps el nom de l'autor, saps aquell llibre que busques, el títol, però moltes vegades ni t'hi fixes, no? I de fet, en això que comentaves, un ofici poc conegut però socialment ben valorat, és una paradoxa curiosa, i ho anomenava així Marc Rubió, el traductor amb qui he parlat pel reportatge, perquè ell m'ho va explicar, que molta gent quan va a una llibreria no hi pensa en això, però que després, al mateix temps, socialment la gent sí que considerem que és una professió interessant, i d'aquí surt la contradicció, no? Però tal com tu apuntaves, confiança també, perquè és veritat que a vegades, quan has llegit un llibre, t'agrada la traducció, després ja t'hi fixes.
Ja t'hi fixes més, i sort, crec que també era el Marc que ho deia, que sort que últimament també surt a la portada.
Correcte.
El nom del traductor, eh?
Sí, sí, sí. També és una manera de fixar-nos-hi més.
Ens parlaves també d'editorials independents.
Sí, 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 perquè al final també penso que una fira com aquesta és això, no? Te dona la possibilitat de poder trobar aquells llibres tan específics. Mira, en esta quarantena edició, he fet una mica així de recull, la quarantena edició de la setmana, hi ha més de 240 expositors, d'entre els quals 193 són segells editorials, 10 són universitats i 14 institucions d'arreu dels països catalans. I també hi ha llibreries i un distribuïdor, però el que vull dir és que l'ocasió ideal és el moment ideal, no?, per trobar aquella lectura específica d'aquell tema en concret. Sigui de fotografia, mapes, cuina, recerca d'universitats,
sí, perquè
de fet
n'hi ha molta.
Exacte, parlem de països catalans, i també hi ha un mòdul, per exemple, de l'Associació d'Editors d'Andorra i del Govern d'Andorra, no? Vull dir que allí realment se pot triar i remenar realment tant com vulgueu. I en aquests casos, al cap i a la fi, qui us ofereix tot això és en gran part les editorials independents, que aposten per una mirada més crítica, per temes polítics, socials o per temes molt especialitzats.
Si fem una mica d'agenda, ens deies abans de començar aquest reportatge, ens deies la setmana del llibre ja ha començat, però encara hi podem gaudir d'unes quantes activitats. Quines són aquestes activitats?
Llegim una mica, però ja us avanço que he fet una tria al meu parer, per fer una mica divers.
Que hi ha molt més del que tot ens expliques,
molt,
eh?
Molt més. Jo el que us recomano és que entreu a la pàgina web, lasetmana.cat, i allí us ho mireu en calma, vos fixeu realment quins autors hi ha i quines activitats en general hi ha, perquè segur que n'hi haurà alguna que us encaixarà. Mira, si vols comencem per aquesta tarda, a les 7, d'aquí pràcticament una hora ben bé. S'entrega el Premi Creixells de l'Ateneu Barcelonès 2022 a Joan Lluís Lluís per la novel·la Junil a les Terres dels Bàrbars. Serà l'escenari 2, jo ara us ho especifico, però no patiu perquè allà al Moll de la Fusta ho trobareu tot indicat. El que fa demà, divendres, per a un públic més bé juvenil, podríem dir, es presentarà el primer manga educatiu i sobre ciència que es publica en català. És el llibre X-Venture, Cos en crisi, editat per Oso Còmics, i serà a les 6 de la tarda a l'escenari 3. També m'ha aparegut una dada curiosa, no?, que sigui el primer manga educatiu i sobre ciència publicat en català.
Potser cap als amics del còmic pensin, ja tocava, doncs bé, ja el tenim aquí.
Ja el tenim aquí, exacte. Pel que fa al dissabte, hi ha diverses signatures de llibres, contacontes per als infants, converses sobre amor i desamor, però per destacar alguna activitat hi haurà una conversa sobre tres llibres que exposen la situació actual del català, com abans també comentàvem, i es parlarà una mica dels principals problemes amb els quals topa la preservació, disculpeu, de la llengua. I això serà a les 5 de la tarda a l'escenari 1. I per últim, ho situem ja al diumenge, hi haurà més converses i més signatures i més activitats diverses per a grans, joves i menuts, però això sí, pareu atenció perquè serà fins a les 2 del migdia, que és quan acabarà aquesta edició de la setmana i, per tant, posaran punt i final a la quarantena edició. Tal com he dit al principi, important, recupereu tota la informació a lasetmana.cat. perquè jo aquí només he fet una tria i segur que és
i
molt
que
probable.
Molt més i, sí. Escolta'm, Ruth, i un altre, jo crec que hem de llançar un altre consell.
Sí.
Llegiu.
I tant,
llegiu,
i tant.
Que val molt la pena.
I
eh?
Tant. I agafeu, i si el català no us encaixa, feu Inforadet.
I ara que en parlem també del món editorial, que està molt bé, del món de la traducció, que està molt bé, Ruth, ara que parlem de llibres, si no sabeu què llegir, escolta, jo no trobo res més maco, més xulo, que anar a una llibreria sense tenir ni idea de quin serà el teu proper llibre i preguntar-li al llibreter, escolta'm, què faig? Quin trio?
Jo això ho vaig fer aquest Sant Jordi.
És preciós.
Encara no ho he ficat a prova, perquè no me'ls he llegit. Però me'n refio molt. Me'n van recomanar dos i pràcticament sense preguntar l'argument, a cegues vaig dir, i confio, ja t'ho diré un altre dia, si vols, a veure si m'han encertat.
I és que és veritat que editors en saben un munt, els escriptors en saben un munt, però qui tenim més a mà són els llibreters que ens poden recomanar tots aquests llibres. Escolta'm, Ruth Caral, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens escoltem la propera setmana amb un altre reportatge i ja l'avançarem quan calgui. Ja l'avançarem. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, gràcies.
Minuts. 4. Pràcticament 4. Ja arribem a les 6 de la tarda. Ja us deixem amb Ignasi Miranda i tota l'actualitat religiosa. Com sempre, gràcies a tot l'equip, a José Matosas, al control tècnic, a Nina Agustí i a... ja el diré demà, Andreu González, que el tenim per allà, que no li veia el capet. Que li tapava l'ordinador. A la producció, a Núria Rosa, a la sotsdirecció d'aquest programa i a les xarxes socials, com sempre, Dua Fenòmena. Dua Fenòmena, que diu aquell, com Mercè Mondelo i Mario José Mendoza. Moltíssimes gràcies a tot l'equip, moltíssimes gràcies als oients. Demà hi tornem amb més caravana, no us ho perdeu, perquè, mira, demà ja us avanço. Anirem cap a l'Escala, que fan les festes de la Sal. I ja anirem cap a l'Escala i ens ho explicarà tot plegat Lourdes Boix, que és directora del Museu de l'Escala i responsable d'una festa com aquesta. Però és que, a més, tindrem amb nosaltres dos actorassos, com Albert Ribalta i Marta Pérez, que ens presenten la família Hardwick. De què va la família Hardwick? No busqueu. Escolteu demà la caravana. Va, ens retrobem demà. Bona tarda a tothom.